Doncs mira, que avui t'explico un dia internacional curiós, d'aquells que si no saps la història que hi ha darrere, que jo ara te l'explicaré, doncs pots pensar que és una cosa superficial. Avui és el Dia Internacional del Color Rosa, del rosa. Avui és el Dia Internacional del Rosa i un pot arribar a pensar que avui doncs es celebra aquest dia d'un dels colors més romàntics i delicats. Però resulta que la celebració d'aquest dia és per aixecar la veu davant de l'assetjament escolar, la discriminació, l'homofòbia i la transfòbia. Jo ara t'ho explico. Cada segon dimecres del mes d'abril es commemora el Dia Internacional del Rosa. És un event internacional que es va originar a Canadà. Resulta que els estudiants David Shepherd i Travis Price van veure un estudiant, un company, que anava vestit amb una camisa de color rosa i que estava sent assetjat. En suport a aquest fet, el dia següent van promoure l'ús de samarretes de color rosa a l'escola. Aquest event va inspirar els membres de la Canadian Center for Gender and Sexual Diversity a crear i promoure el Dia Internacional del Rosa l'any 2007. O sigui, tampoc fa tant temps, eh? Aquesta iniciativa pretén donar suport a la tasca que fan estudiants, educadors, la comunitat i altres organitzacions per parar aquestes diferents formes d'assetjament. I per això avui celebrem el Dia Internacional del Rosa. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Meitat de la setmana. Que ja la vam començar dimarts. Aviam, va començar amb dilluns, però dilluns era dia de la mona i, per tant, que res, que ja estem a la meitat. 12 d'abril del 2023, per sobre dels 21 graus a la ciutat de Lleida. Mira, tot seguit marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per veure com evolucionarà això del temps, perquè ens diguin què és el que esperem pel que queda de dia i també de cara a demà. Laura Vilà, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim cel ennuvolat i esperem precipitacions al Pirineu durant aquesta segona meitat del dia. La cota de neu baixa de 2.200 metres a 1.200 durant aquesta vesprada. Les temperatures es mantenen sense canvis, amb una màxima de 26 graus a Lleida. El vent és de l'oest i nord-oest i demà continuarà aquest vent, però serà moderat a fort, amb ràfegues de fins a 70 km per hora. Al Pirineu continuarà el cel cobert, amb precipitacions que seran més abundants. Al vessant nord, la cota de neu pujarà de 700-900 metres fins a 1.200 metres durant la jornada. A la resta, cel poc ennuvolat o clar, amb alguns intervals de núvols mitjans i alts durant la tarda. Esperem gelades febles al Pirineu i temperatures en descens generalitzat de manera notable de les màximes a l'interior. 19 graus a Lleida, 15 a la Seu d'Urgell i 9 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Aquesta és la previsió a curt termini, és a dir, per avui i per demà, però ja ens va avisar l'Armando Álvarez que aquests propers dies la cosa seria de tobogán, per entendre'ns, cap amunt i cap avall. 12:23 minuts, t'explico històries que han passat avui a casa nostra.
COPE Lleida. Estàs informat.
Passat ja la Setmana Santa, ja saps que hem fet balanç de l'ocupació, que ha estat important i força alta, de més del 90% al conjunt de Catalunya. El que sí que ja s'ha acabat és la temporada de neu, la temporada d'esquí. Moltes estacions ja no van poder ni arribar a la Setmana Santa, ja saps, per una manca de precipitació en forma de neu a les muntanyes, però a més per la elevada temperatura, la mínima sobretot, que va fer que o no es pogués fer neu i que la que hi havia doncs es va acabar desfent i riu avall cap als embassaments, que estan, anava a dir, mig buits, pràcticament buits. La darrera que ha tancat la temporada és l'estació d'esquí de Baqueira-Beret, que ha tancat aquesta temporada amb 990.032 forfets venuts. És una xifra que suposa la segona millor temporada de la seva història. La temporada passada es va arribar a rècords històrics registrant 1.033.000 dies d'esquí. Baquera va iniciar la temporada el 26 de novembre i ha donat per finalitzada doncs, aquesta temporada aquest passat 10 d'abril, dia de la Mona, mantenint les tres àrees principals del domini fins al darrer dia de la temporada. Hi ha hagut doncs, de més i de menys, menys gruixos, més gruixos, en general bastant menys que d'altres temporades, però el suficient com per fer el segon, la segona millor xifra de tota la història. I sense deixar de parlar de la meteorologia, perquè és un tema... Ja veus que al final les persones acabem entenent les coses... Home, no et diré per dolentes, però sí quan ja no hi ha més remei. O sigui, ens ho poden dir, que no plou, vigileu, que hem de pensar a veure què fem amb el tema de l'aigua, però fins que no hi ha manca, no comencen a sorgir ja idees i accions i corre, que no arribem. Una d'elles és aquesta. Un sistema de doble collita d'ordi i soja pot arribar a doblar la producció de proteïna bruta comparat amb un monocultiu de panís i aconseguir d'aquesta manera reduir de forma significativa la necessitat d'utilitzar fertilitzant nitrogenat sintètic. Així ho ha comprovat un assaig de camp de la Universitat de Lleida per testar diferents alternatives per introduir la soja en el sistema de cultius. La recerca s'ha fet durant 3 anys en una finca d'aspersió de 7,2 hectàrees ubicada a Sucs, regada a través del Canal d'Aragó i Catalunya. Els resultats de la recerca, marcada en el projecte europeu LegumeGap, amb 10 socis de 8 països, s'han publicat a la revista European Journal of Agronomy. I a part de ser doncs, més productiu, és més sostenible perquè també requereix menys aigua. Per tant, fixa't que sí que és veritat que aquest és un estudi que es va iniciar fa 3 anys, però que comença a donar els seus fruits ara i que, a part d'aquest, ja han parlat amb diversos agricultors i ens han explicat que ja estan decidint, bueno, que ja han decidit, de fet, canviar, sembrar d'altres varietats que requereixen menys aigua, perquè no ho veuen clar. I és que no es veu gens clar, gens clar. Estem pràcticament a la meitat del mes d'abril, segueix sense ploure, i per tant, aquelles restriccions de les que ens parlava la Generalitat de Catalunya amb el tema de l'aigua, deixant sempre a l'aire, bueno, a veure si a l'abril plou, doncs estem pràcticament a la meitat de l'abril i no ha plogut. I la segona meitat del mes d'abril, les previsions ens indiquen, que les hem d'agafar així amb pinces, són previsions, ens indiquen que tampoc plourà massa, i si plou ho farà per sota de la mitjana del mes d'abril. Per tant, que no anem bé. Si vols, seguim estirant el xiclet i diem, bueno, a veure el maig. També et dic que el mes de maig, a la ciutat de Lleida, com que hi ha festa major, habitualment plou, però no quantitats escandaloses. Per tant, poca broma amb el tema de l'aigua. Unió de Pagesos. Parlant del món agropecuari encara, no de la meteorologia, ara del tema burocràtic. Demana celeritat al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural perquè encara no ha donat resposta als recursos d'alçada presentats pels danys de les glaçades del 2022, 3 mesos després de finalitzar el termini per presentar-los i que acabava el 13 de gener. Unió de Pagesos informa que, segons dades del departament, de les 2.015 sol·licituds se'n van inadmetre 222 i se'n van desestimar 174. El sindicat lamenta que molts pagesos de fruita dolça i ametlla que van presentar recurs encara no saben si percebran l'ajut que els permeti afrontar la propera campanya. O sigui, estem envoltats. Si no és tema meteorològic, que aquí ens l'hem guanyat a pols, segurament, és tema burocràtic. O sigui, quan no és una cosa, és l'altra. I si no, les dues. Ja és la tempesta perfecta. Però aquesta tempesta no deixa aigua, que és el que hauria de deixar. En fi, encara parlant del territori, però canviant de tema, t'explico que s'ha dissenyat un front comú, això sí, dels alcaldables d'Esquerra, a Ponent i la Catalunya Central, per exigir a l'Estat l'eix ferroviari transversal. Mira, el que més lamento d'aquesta notícia no és el que es demana, que crec que sí que s'ha de demanar i que de fet portem 20 anys d'endarreriment de que s'inverteixi en infraestructura ferroviària a Catalunya i concretament a tota la demarcació de Lleida, és que ho haguem de pintar sota sigles de partits polítics. I llavors ja no em val el tema de tot pel territori. No, home, no. Com ha de ser tot pel territori si resulta que només ens ajuntem els amiguets, que de vegades ni ho són, eh? Els amiguets del mateix partit polític. És un front comú, ara, això sí, dels alcaldables d'Esquerra. I escolta, que el que es demana, reitero, que s'ha de demanar, s'ha d'exigir a l'Estat aquest eix ferroviari transversal i que, escolta, que a més s'ha d'incrementar la inversió en infraestructura ferroviària. Però, escolta, allò de tot pel territori, on ha quedat? Només ho fem els del mateix partit? Si no, no t'ajunto. És que, clar, aquestes històries són les que fan que després et puguis estar plantejant que aquestes properes eleccions del mes de maig ni tan sols t'acostis a votar. I llavors els polítics ens diran que, escolta, que és el teu deure, la teva obligació. Però resulta que no ens donen cap mena d'incentiu perquè anem a votar. No parlo d'incentiu material, sinó de... És que munten aquests circs que al final dius, mira, saps què? I si és que ni un, ni l'altre, ni el de més enllà, ni el de la dreta, ni el de l'esquerra, ni el de dalt, ni el de baix. I així surt l'enquesta, que és una enquesta, però que està dient ja que la participació d'aquestes properes eleccions serà del 50% a les zones de Lleida, amb excepcions, positives. Però és una participació baixa. En fi, sobre aquesta història, la candidata d'Esquerra a l'alcaldia d'Igualada, l'Alba Vergés, explica el perquè d'aquesta aliança i quin serà el següent pas.
La reivindicació és, no només des del govern de la Generalitat, sinó també des del lideratge municipal, que avui mostrem aquí, reivindicar allò que li pertoca com a dret també als ciutadans i ciutadanes de Catalunya i com a oportunitat de les nostres empreses i el nostre equilibri territorial.
Curiós que estiguem en època electoral, És a dir, aquesta mancança ja hi era fa 2 mesos, fa 6 mesos, fa 1 any, fa 2 anys, fa 3 anys... Sí, va haver la pandèmia, però escolta, fa 3 anys i mig també hi era aquesta mancança i llavors no hi havia cap de pandèmia. L'alcalde de Lleida i candidat d'Esquerra a la ciutat, Miquel Pollo, diu que l'aliança és de ciutats que volen ser referents en mobilitat i en oportunitats.
Ciutats que volen, que volem ser també referents en mobilitat i referents en oportunitats per als nostres veïns i per als nostres veïnes.
Aquest subconscient de volen, no, volem també, Lleida també volem. I escolta, ja a casa nostra se segueixen perfilant les diferents llistes electorals dels partits polítics i el darrer en anunciar una incorporació ha estat Junts, que ha situat el número 5 de la llista per la paeria de Lleida l'exjugador de bàsquet Sergi Grimau, que diu que de veritat no s'esperava que li oferissin entrar a formar part d'aquesta llista.
I em vaig anar a Lleida i m'he quedat a Lleida, em sento una persona més. Quan vaig rebre la trucada del Toni i del seu equip per formar part d'aquest projecte, la veritat és que primer vaig quedar una mica estorat, no? Perquè mai havia tingut una vocació política clara, però al final quan penses ben bé el que serà la política i com pot sumar en una ciutat, vaig veure doncs, que sí, doncs, que potser era un moment al qual doncs, ja podia fer-ho.
Doncs mira, número 5... a la llista de Junts a la ciutat de Lleida a les properes eleccions municipals del maig, 28 de maig. Estem a 12 d'abril, ara sí que ja ho tenim a sobre. I escolta, acabem amb una notícia econòmica, i és que Hisenda, ja saps que aquest dimarts va començar la campanya per fer la declaració de la renda corresponent a l'exercici de l'any 2022, doncs resulta que Hisenda tornarà 85 milions a Lleida en aquesta campanya de la renda. Vol dir que ja te'ls han pres, per entendre's, pres, vull dir que ja els has pagat. No és que te'ls regalin, no és que te'ls tornin. És que segurament has pagat de més, doncs, i gent que no arriba als mínims i que, per tant, té dret a unes devolucions, doncs s'ha quantificat i hi ha una xifra, que són 85 milions, que això, per cert, representa un descens del 3,8%. Per tant, ha baixat, ara això sí. Si has de pagar, també ho han quantificat, seran uns 215 milions. I aquests han pujat un 10,2%. S'esperen un total de 225.100 declaracions de la renda a la província de Lleida. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Tornant de Setmana Santa, que ja t'avanço que ha estat superocupat, a veure si ha agafat forces per seguir amb aquestes entrevistes, que ja saps que tenim els dimecres, a la meitat de la setmana, l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, què tal?
Has agafat forces o les has perdut?
Les he perdut totes. A Elche me vaig quedar sense forces, la veritat que molt bé.
O sigui que vas estar voltant aquesta Setmana Santa.
Però mira que és dolent això de viatjar cap a Levant, eh?
Ah, sí?
Sí, has d'anar d'aquí a Tarragona, eh? Tarragona, Alicante,
sí,
i Alicante a Elche, és
complicadíssim. És complicat, sí, la veritat és que sí. Escolta, entrevista Cosmopolita, a qui coneixem avui?
Home, si jo te dic, Jordi Cullera la Villa, no saps qui és.
A veure,
perquè li has vist la cara.
Perquè l'estic veient i ja em sonava.
Si no, ni te'n recordaves. Si no, no,
no home, pel nom potser no.
Mira, jo t'he de fer una mica d'història. Parlant de Lleida, a vegades les entitats, aquests són els col·legis professionals, se dediquen només a fer la seva festa patronal i encara alguns l'han perdut, i després a fer excursions. En canvi, hi ha grups que diuen, no, han de fer quelcom més. I aquí hi ha un grup que és el Col·legi Oficial d'Advocats de Lleida, que un bon dia va dir, això va ser l'any 2000, que va dir, han de fer alguna cosa. Què van fer? Doncs vam fer un grup de teatre.
Mira.
Hi havia una persona inquieta, que precisament el marit d'una companya nostra, una locutora, gran locutora d'aquesta casa que vam perdre dissortadament, la Mercè Lladó, que és el Josep Marí. I el Josep Marí va dir, doncs mira, amb un grup d'amics i tal, com estava vinculat molt al Toar, de l'Enric Esteix, va dir, doncs bueno, nos fiquem en marxa i muntem un grup de teatre. I efectivament, primer tots eren advocats i advocades. I després va dir, no, això s'ha de variar. I han deixat entrar més gent.
Ah.
Jo t'he de dir que porten des de l'any 20, és a dir, que porten 23 anys. Que han fet més postes en escena...
Des de l'any 2000.
Des de l'any 2000,
de l'any 2000.
Sí, han fet més estrenes, des de l'any 2000,
sí.
Més estrenes, que pràcticament anys porten. I han aconseguit desenes i desenes de premis.
Bueno.
I han fet produccions pròpies. I a més, és un grup d'aquells que són uns riallers. I tinc que dir que també hi ha una companya meva, que és la Paquita Otto, que va ser directora. Han tingut 7 directors. Mm. Jo no sé si m'he equivocat, això ho dic de memòria. Jordi, benvingut.
Hola, Cosme, bon dia. No, ho has explicat de primera. S'ha de recordar aquí, també a part del Josep Marí, que és el nostre president i que ara el tenim a Eivissa, que està descansant i s'ho mereix tot, el fundador de la companyia va ser l'Emili Valdellou.
Hombre, és un dels millors directors que hem tingut a Lleida.
I tant. Ell va arribar, amb 27 anys, arriba des de Barcelona, perquè és advocat i director de l'Institut del Teatre, i un dia convoca, a través d'una circular del Col·legi d'Advocats, una reunió d'advocats per veure què podia passar. I va veure que podia sorgir un grup de teatre, no ens va explicar res, vam començar a fer una sèrie de lectures dramatitzades, el primer que vam fer va ser el Don Juan Tenorio per Tots Sants, i llavors ens diu, al gener estrenarem una obra al principal, i va ser Corrupció al Palau de Justícia,
sí, sí.
De Lugo Betti,
sí, sí,
un magistrat.
A més que no era fàcil, no era una obra fàcil.
No era, no era gens fàcil. I llavors érem tots advocats i advocades, els assajos els fèiem al mateix Palau de l'Audiència. L'Andreu Fenfedat, que llavors president de l'Audiència, baixava, que un dia va baixar en batí, i ens va obrir la sala de vistes on fèiem els assajos.
Sí, sí, que era molt alta, el sostre era molt alt.
Que és on ara faran el Museu Morera.
Sí, sí, allà sí. Està a Serveis Socials, jo vaig treballar en aquella casa. Al cantó tenia el meu despatx.
Sí.
Gràcies al vostre primer director jo vaig conèixer el Lluís Pasqual.
Ah, caram, doncs són paraules majors, això.
Bueno, clar, comencem. Llavors teníem aquí els que ens ensenyaven. Bueno, després ja vam tindre per aquí el Marcelí Borrell, jo no compartia molt.
Sí.
Jo quan ell fa una crítica de cinema, jo llegeixo les de l'Andrés Rodríguez,
sí.
M'agrada més la seva forma, no?
Sí, és una altra.
La de l'Osval Campanal, que es deia així, si te'n recordes,
sí.
Osval Campanal, que
sí.
Feia crítica de teatre, clar, el clàssic no li anava, amb ell li anava l'esquella teatre.
Exacte.
L'esquella teatre.
La transgressió.
Efectivament.
Sí.
Vosaltres heu sigut més classistes, però també aperturistes en certes coses.
Sí, nosaltres, com deies abans, doncs ens hem caracteritzat per intentar estrenar moltes obres o recuperar-les. Al llarg d'aquests 23 anys hem fet 28 estrenos, diferents muntatges, 12 obres de gran format i les altres de format més petit. Però sí, per exemple, hem fet adaptacions del Cyrano de Bergerac, que l'Emili Valdellou va fer una adaptació en un circ, un ambient circense. Hem adaptat també Romeo i Julieta, hem adaptat Pel davant i pel darrere, les Noces de Fígaro, i sempre hem tractat la Venganza de Dormendo, que és l'obra que més hem representat aquí. Vam arribar a donar-li, perquè un dia a Chinchón, que vam anar a un concurs a actuar, ens va venir a veure el José Sacristán a Chinchón, perquè allí ell és nascut a Chinchón. Llavors el concurs aquest porta el seu nom. El dia abans d'anar el regidor de Cultura me truca, el Jesús, i diu, Jorge, una notícia. Digo, no, pensava, s'ha suspès l'obra, ja veuràs, demà no podrem anar a Chinchón. Diu, no, demà anirà a veure's el José Sacristán. Llavors, el José Sacristán va ser encantador perquè 3 hores abans d'actuar va estar amb nosaltres, allí al... tenen un teatre preciós a Chinchón.
No, no, no conec.
Pues ja t'ho dic, preciós. El interessant-se per nosaltres va dir, vosotros id preparando l'obra perquè tenéis que actuar, jo vengo aquí a hablar con vosotros un ratito. Digo, però no te vas a quedar a ver l'obra. Dice, sí, me quedaré a ver l'obra. Es va quedar a veure l'obra i el que va dir de... això ho enllaçó amb el que em preguntaves. Habéis dado una vuelta de tuerca a La venganza de Don Mendel. L'heu modernitzat i agrade. Dice, seguid por este camino.
Sí, no perdeu les arrels, costums, tradicions, però adapteu a los nuevos tiempos.
Sí, exacte.
Tiempos cambiantes, realidades pujantes.
Pues molt, molt ben definit, Cosme. No es pot...
Això no és meu, és del David Velasco, director de teatre,
sí,
i director d'aquesta casa. Una cosa, que jo no he vist un director tan elegant com tu en ma vida.
Ah, doncs pues moltes
de veritat, no he vist mai. Ara, me sorprèn perquè són... alguns van espatllats pel món, no? O sigui, van amb aquells pantalons...
Home, t'he de dir, agafant el que m'estàs comentant, que clar, com saps, jo sóc advocat, llavors tenim que portar el nostre uniforme.
N'hi ha de tot, eh?
Però a Lleida som coneguts com la companyia de teatre Pija.
Ah.
Sí, llavors, perquè tu, realment el món teatral és un món que van tots molt deixats... doncs com molt progres, molt, direm una estètica Podemos, sense corbata.
A tu no t'han obligat aquestos, però molt que t'ho digui no te la treus.
No, bueno, quan anem de viatge, pues sí, ens posem més modernos.
Però tu, de cara al públic, no.
De cara al públic, pues...
ets un tio elegant.
I ho intentem.
Sí, precisament parlem de vosaltres i a mi me deuen de dir l'escolar, no? Perquè m'he criat a l'ATC, a la parròquia del Carme i després sí. El Toar, són molt clàssics nosaltres, no? Però bueno, és igual, que diguin el que vulguin, important.
Bueno, sou uns referents, eh?
L'escena, nosaltres l'escena, no?
Sí.
Home, jo encara segueixo fent pastorets, eh?
Ja, ja ho sé, i amb molt èxit.
Sí, hasta la seva vella ara ja. Parlem de tu, que jo vull parlar de tu, Jordi.
Bueno, no.
La teva família és dedicada al teatre?
Que jo sàpigui ningú. Has de pensar que jo fins als 30 anys no havia fet mai teatre.
I quina és la primera obra que fas?
Pues la primera que fem és aquesta lectura dramatitzada de Don Juan Tenorio,
sí.
I en escena realment és l'estrena que fem al principal de La corrupció a l'audiència.
I què et ve a buscar?
Bueno, és aquesta creació que es fa del Teatre del Talión quan ens convoca l'Emili Valdellou i llavors bueno, fem una sèrie d'exercicis. Jo sempre havia pensat que això se'm podia donar bé, això d'actuar. Saps allò que tens una tirada? Mm-hmm. Algo te cride?
No, pues, no.
Bueno, pues, però jo...
Si ara estàs fent teatre, és que si et veus...
No,
aquesta entrevista l'havien de retransmetre, eh? Són d'aquelles que mereixen la pena que la gent no es vegués com estem fent, eh?
Bueno, clar, la vida és un pur teatre, no? Però ja te dic, tradició familiar, cap ni una.
I què t'enredem tot això?
Doncs mira, jo vaig veure que era una activitat molt bonica, perquè t'abstrau per complet, t'has de concentrar, te transporta a un altre món, i a més, hi ha unes relacions humanes fantàstiques, perquè quan tu fas una activitat amb altres persones, hi ha un lligam especial, veritat? Perquè hi ha un objectiu, has de treure l'obra, tens que sacrificar-te, tots s'han de sacrificar per aconseguir l'objectiu, i això és molt bonic, perquè crea un lligam magnífic.
Jo vinc d'Elche, i he estat veient precisament La passió d'Elche.
Oh, pues...
M'he quedat sorprès, a part del seu teatre, que caben 800 persones, una bombonera tipus el teatre principal, tot una llàstima.
Sí.
Jo sempre dic a uns solos grups de teatre que no reivindiquen a veure què coi passa, sé que és una empresa privada, dels senyors Cortades, però bueno, a veure què passa, no? Que facin una mitja, Ajuntament de Lleida, que portin els grans espectacles, que facin cinema, no? Però algo tenen que buscar, que tinguem un teatre a Lleida que no ho puguem fer servir. No sé si esteu gaire d'acord, la gent de les companyies. Ja seria hora. Sí que tenim el teatre municipal, però caben 300 persones. No pots fer mai un negoci.
No,
i a sobre has de pagar una taxa.
Tens tota la raó. Si és que el principal l'hem de recuperar. Nosaltres estem fent una proposta seriosa a la Montse Cortada perquè s'animi a recuperar, a reobrir el teatre principal. És un patrimoni de la ciutat, està al centre de Lleida.
Sí, neuràlgic.
És, a més, un teatre preciós.
Ja va haver una experiència al Boulevard Victòria amb el Juanito Ballostes i companyia.
Magnífica. Sí, sí, el Juanito també va actuar amb nosaltres durant molts anys. El Cyrano de Bergerac va fer un Ragueneau, el Pastís Serra, que no, magnífic, i va guanyar el premi al millor actor de repartiment al certamen de
Binèfer. Ja que parles de premis, quants heu guanyat vosaltres?
Uns quants.
Digues, més de 100.
Sí, no ho vull dir, però ho diré.
113 o 114.
Més, multiplica per 3. Més de 300 premis.
300 premis?
Sí.
Caram, que cada obra quan se'ls donaven?
Bueno,
4 o 5.
Sí.
Heu estat al Corral de Comèdies d'Almagro?
Actuant, no.
Jo sí.
Veus, és que tu et, realment...
Ho vaig passar molt bé, No, de veritat que és admirable i jo te felicito. Vas rebre la medalla també de la Sarmatge Lleida, gran persona de Lleida.
En nom del Teatre del Talion, eh?
Sí, sí. Però vas ficar la salsa.
Sí, és veritat.
Vas ficar la salsa. I llavors això també s'ha d'agrair. No t'has deixat mai de fer monòlegs còmics tu sol?
Algú m'ho ha suggerit, però no ho penso fer. No ho penso fer perquè, repeteixo, m'agrada el treball en equip. Jo estic encantadíssim amb els meus companys del Teatre del Talion, ens ho passem de primera, i crec que fem una labor excepcional. I a part, te dic una cosa, me dona la impressió que de cara al públic és molt millor una obra compartida que no d'una sola persona.
També ho crec, jo també ho crec.
No t'agraden més?
I tant, disfruto sí. molt. Aquí tenim grans actrius, no sé, te diria molt, des de la Mariví Chacón, des de la, sí. La Xina Reimat, molta gent que jo diria noms de... Que, per cert, la ràdio ha estat sempre nutrida i curtida de la gent del teatre. Aquesta casa o Ràdio Lleida.
És cert, sí.
I llàstima que no fem teatre llegit, no? Perquè la ràdio pel dia se sent, per la nit s'escolta.
Pues tens tota la raó, sí.
I ara te toca a tu.
Dis-me.
Compromet-me davant de l'audiència de la millor manera que puguis. Fes-me una pregunta.
Doncs mira, Cosme, la meva pregunta és la següent. Qui creus que guanyarà les eleccions alcalde del dia 29 de maig?
Aquell que sàpigui pactar amb aquells partits que pugui sumar.
M'agrada perquè no t'has mullat.
No cal que em mulli perquè està claríssim. És impossible que ningú faci 14.
Tens tota la raó.
Saps qui guanya en aquest moment?
Qui?
No sé què votaré i no hi aniré a votar. En aquest moment, sí. Aquesta és la gran victòria que tenen.
Aquesta sí que és absoluta.
Total.
A hores d'ara.
Sí, és que és absoluta.
Estem parlant d'una abstenció del 50%, el qual ja és un símptoma greu.
El símptoma és que la gent està passant de la classe política, perquè s'ho estan buscant ells. No encoratgen a la gent a creure en polítics. Aquest és el problema. Perquè la gent que li parles no està d'acord amb l'Ajuntament. I que sempre diu, no, és que l'independentisme, és que... Sí, però... I que tenen alternatives?
No,
Ciutadans va ser alternativa de la dreta,
sí.
Però què passarà amb Vox? Què passarà amb la CUP? La tria de la CUP, no estaràs gaire d'acord, que no està d'acord que hagin anat a les processons de Setmana Santa. Però estan d'acord que el Ramadan se pugui cridar...
Bueno, no, realment...
Han de ser tots junts, no? Jo no estic en contra, ni molt menys, però han de ser tots, no? L'Ajuntament és de tots.
Jo crec que pot haver sorpreses,
Favorables o desfavorables per la ciutat de Lleida.
Esperem que siguin favorables perquè...
Sí, que lo de Prat de la Riba ho tinguin que tornar a arreglar, sí. Que tinguem estació d'autobusos, sí. Tot això, que tinguem el pavelló...
A veure si es pot reobrir el teatre principal, això seria molt important.
Algú porta... Mira, t'ho pregunto. Mira, estaré el dilluns estaré amb un polític que té possibilitats de ser també alcalde.
Sí.
I jo li preguntaré si ho porta el seu programa. Estic segur que no hi ha ningú que ho porti el programa.
No. Ja t'ho dic jo que no.
Sí, t'ho dic. Ni los dretes, ni les carres, ni no t'hi fixis.
Sí.
Ala, que no tinc més temps, que el Ricard me diu que tinc que marxar, perquè clar, aquí ja saps que nosaltres visquem de la publicitat.
Ja ho sé. Ha sigut un plaer, Cosme, magnífic. Ricard, moltes gràcies també per la vostra acollida i una fortíssima abraçada de part de tot el Teatre del Talion de Lleida.
Quan necessitem un locutor, Ricard, ja ho saps, un xiquet de pràctiques, ho pots sentir aquí ràpidament. Bueno, pues au, nos retrobem la propera setmana, nous personatges, feia temps que no parlàvem del teatre, ha sigut un encant, també felicitats en nom del meu director, que quan senti aquesta entrevista l'agradarà.
Estic convençut que sí.
Sí, el David és hombre de teatre, apa, cuida't.
Gràcies.
Adéu, Ricard.
Gràcies, Cosme, hem parlat de teatre i ara parlem de llibres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ara sí, és el moment en el que parlem de la Llibrera't, aquestes propostes de lectura, camí cap a la una, que ens fa cada dimecres la Anabel Ramos, és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida i ens acompanya cada dimecres. Anabel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bon dia.
Escolta, que has menjat una bona mona o no?
Aquests dies? Sí, he menjat mona, sí.
I ets més del pastís o de la figureta?
m'agrada el pastís, però no m'agrada el pastís de mantequilla, és aquell que fan, vale. No, aquell de mantega no. A mi m'agrada la mona, la tradicional, diguéssim, que és com de brioche, amb els ous durs a sobre i...
I després la figureta del Messi, per exemple?
No,
o
no, no, gràcies.
No. Vull dir, el Messi, vull dir, algo de futbol, no. No. Un llibre?
Una figura... Mira, no fan figures de llibres. Per què no fan figures de llibres?
Pues no ho sé.
No ho sé. Ara fem tard, raó, per l'any que ve, vinga, va.
Veus? És veritat.
Totes les pastisses, pastisseres de Lleida, sisplau, poseu-vos a fer mones llibre. Amb llibres de xocolata.
Escolta, i per què no? Per què no?
A mi m'encantaria.
Segur que l'època que es va ficar de moda el Harry Potter, segur que en va haver alguna.
No sé, no sé.
Segur que sí.
Ja investigaré.
Anabel Ramos, alliberarat. Propostes. De què va avui? De com bajar 5 quilos en 2 dies?
No, 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 no. No, no.
Home, després de Setmana Santa, de la mona, i ja camí cap a l'estiu, és una temàtica comú, eh?
No, és fantàstic. O sigui, a mi me sembla meravellós els quilos aquests. Aquests quilets de més me semblen meravellosos perquè són de Gaudí. Són quilos de Gaudí.
Ja, però tu ho dius perquè tu no tens sobrecap. No. Però, clar, jo, per exemple, doncs ja tinc problemes amb això.
Però són quilos de Gaudí. Tu pensa en això.
Bueno.
Com diu ma mare sempre, en el cuerpo lo tienes.
Sí, 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 sí. No, no. Sí, en el cuerpo lo tienes i ho veig, però no l'hauria de tenir. Bueno, escolta, que no hem vingut a parlar d'aquestes històries avui.
No, hem vingut a parlar de tancar la boca.
Tenim temàtica...
Bueno, una mica així... He recuperat uns quants llibres que me van agradar molt en el seu moment i que un recentment he rellegit, que són llibres que donen... Tenen una bona... No sé, donen una bona... Una sensació bona, diguéssim. S'usen aquests llibres amb una sensació bona.
Ja ens va bé, també, eh?
Sí, ja ens va bé. Per tornar un altre cop. Que ara que no queda res, per l'estiu.
No, ser. ja ho sé, però ja ens va bé tenir bones sensacions.
Sí.
A veure, vinga, el primer.
El primer de tot se titula La trena, d'una escriptora francesa que es diu Laetitia Colombani. Està publicat per Salamandra.
Però parla de pèl... O
sí,
parla de presons.
Parla de cabell.
Ah, vale.
La trena.
No, clar, dic, sortim amb bona sensació i el primer que em dius és la trena, dic... No. Vale. No,
la trena
de cabell.
La trena de cabell. I per què s'intitula La trena?
A veure.
Té dos significats. La trena és perquè explica la història de tres dones que les seves vides acaben entrellaçades com si fos una trena, val? I, a més, perquè el cabell té moltíssima importància amb aquesta novel·la. Explica la història de tres dones, com t'he dit abans. A la Índia trobem la Smita, que és una dona que de la casta dels intocables i que, per tant, està totalment sotmesa al seu destí. No, en teoria, no pot fer res per canviar aquest destí, que el seu destí és netejar les letrines, no, diguéssim, de la gent. I de la seva filla, i trobem a Itàlia la Giulia, que està encarregada o que s'ha fet càrrec del taller del seu pare, que se dedicava a la confecció de perruques, val? Amb cabell italià, i a Canadà trobem a la Sara, que és una advocada de molt èxit a Montreal, però que li detecten un càncer, i llavors la seva vida doncs, ha de fer un gir. Totalment, no? I ha de fer una mica de pausa. Clar, aquestes tres vides s'enllacen per això mateix, pel cabell, no? No puc explicar més coses perquè llavors desvetllaria aquí. Més, però la vida de les tres...
L'embolica amb la trena.
Sí, sí, ja hi ha les tres vides s'enllacen com una trena i al final cobra tot com un sentit, no?
Vale.
Sí, perquè, bueno, són tres dones fortes, tres dones que han superat i que superen adversitats i que no es rendeixen davant d'aquestes adversitats. No? I fins i tot no es rendeixen davant d'un destí que creuen impossible de salvar.
Molt bé, doncs vinga. A veure, la segona proposta.
La segona proposta se diu Pan de limón con semillas de amapola, també està traduït al català. L'autora és Cristina Campos, que va néixer a Barcelona l'any 1975, i aquesta, La pan de limón con semillas de amapola, és la seva primera novel·la. I és una novel·la que parla sobre l'amistat femenina, també. Parla sobre la història de dues dones, que són dues germans, l'Anna i la Marina, que es van separar quan eren joves perquè cadascuna d'elles van trobar uns camins diferents, però s'han de retrobar per vendre una pastisseria que han heredat d'una dona molt misteriosa, la que creuen que no coneixen. Les dues han tingut vides molt diferents i quan se retroben a Mallorca intenten esbrinar, no?, quin és el secret aquest que conté l'herència que han rebut, perquè no coneixien a la dona que... En teoria no coneixien a la dona que els va heredar.
Jo aquest llibre, o ja me l'has explicat tu...
No.
O me l'ha explicat alguna altra persona.
Possiblement. A més, no, han fet una pel·lícula, eh?
Ah, doncs, bueno, doncs igual és això.
Sí.
T'ho dic perquè és un títol que no... És a dir, no el confons amb un altre.
Sí, sí, és un títol molt...
Pan de limón con semillas de amapola, no. Sí. Clar, la pel·lícula és del 2021.
Sí.
Però ara tinc el dubte, eh? Bé, no sé. Sí.
A veure si... Aquest llibre és de l'any... A veure, ara t'ho dic exactament.
Clar, el llibre, evidentment, és...
És del 2017. Uh-huh. La primera edició és del 2017.
Bueno. Molt bé, sí. Doncs, pan de limón con semillas de amapola. Cristina Campos.
Cristina Campos. I l'últim que et porto no és una novel·la, són diferents biografies curtes de diferents històries de diferents dones. L'escriptora és la Tània Balló i el títol és La sin sombrero. I està editat per Espasa l'any... A veure, ara t'ho dic, que el tinc aquí. De l'any 2017, també, mira, casualitats. Doncs aquest llibre recupera la història de diferents dones que eren artistes i pensadores i escriptores de la generació del 27, que nosaltres reconeixem molt i ens han recordat molt i hem estudiat molt a tots els homes que van ser poetes i artistes de la generació del 27, però al costat d'aquests homes també hi havia dones que també eren... molt brillants.
Sí, totalment d'acord amb això i d'exemples d'aquests a la història en tenim, per desgràcia, un munt.
Sí, doncs aquesta, bueno, fa un recorregut, aquesta obra, aquest llibre, fa un recorregut de la Rosa Chacel, Ernestina de Champunzin, Marga Gil Roeset, María Teresa León, Maruja Mayo, Concha Méndez, María Zambrano i Josefina de la Torre, per exemple, i Ángeles Santos, que era una pintora molt, molt reconeguda. Doncs aquestes dones eren dones doncs, que tenien moltíssim talent, dones que, clar, que a l'esclatar la Guerra Civil doncs, van desaparèixer una mica del panorama artístic i literari i cultural d'un país, no? Uh-huh. I està molt bé recordar-les, reconèixer-les i pensar que elles també van existir, la Sin Sombrero.
Doncs escolta...
Perdó, sí. Que hi ha un documental, també, que es pot veure.
Sí. Però primer llibre.
Sí, bueno, primer llibre o no.
O
perquè
no. Tampoc un documental...
No, sí, és un documental i com que el llibre també són biografies curtes d'aquestes dones, doncs es pot... bueno, ho podem fer al mateix temps, si volem.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, tres propostes que, com sempre, trobareu a la Biblioteca Pública de Lleida, uh-huh. Que, a més, doncs... ens les explica aquí a la llibrera l'Anabel Ramos, però que si al final tens dubtes, tu busca l'Anabel a la biblioteca i li dius, escolta, mira, que l'altre dia vas proposar tres llibres, tornem-ho a explicar. Que, o jo busco algo que, jo què sé, que vagi més d'això. Doncs t'orientarà, l'Anabel, evidentment. La trena de pèl.
La trena de pèl,
eh? No. Clar, la trena. Bueno, la trena és molt popular, també, el tema... Vull dir que és molt de carrer, la trena.
Referència
a la presó, eh? Sí. Però no, la trena aquesta era de cabell. Pan de limón con semillas de amapola, que aquí sí que teniu la pel·lícula, però aquí, com sempre, si podeu triar, primer el llibre i després la pel·lícula. I la sin sombrero. Uh-huh. La sin sombrero, Són aquestes tres propostes que ja m'has dit que dels tres llibres surts bé.
Sí.
Per tant, són bones propostes.
Bones propostes, tranquil·les.
Escolta, que estem a de Sant Jordi. Uh-huh. No sé si a la biblioteca noteu un increment de la gent o no s'acaba notant a la biblioteca.
A la biblioteca no tant.
Ja t'ho vaig preguntar l'any passat. Regales llibres?
Sí.
T'agrada que et regalin llibres?
És difícil.
No. Em vas dir que no?
No.
Per això ho dic? No.
Quina memòria que tens.
Sí, però ho respecto, perquè és veritat, quan una persona ja està tan especialitzada, doncs escolta, ja saps el que vols.
Vull deixar una cosa clara. Clar que m'agrada que m'agradin regalin llibres, sí. Però és difícil regalar-me quins llibres.
Clar, quin no s'ha llegit?
Bueno, no ho sé. Tinc uns gustos també no massa extravagants, però bueno, una mica peculiars, suposo.
Bueno, la setmana vinent en parlarem de Sant Jordi, perquè estarem a la setmana ja de Sant Jordi, tot i que ho hem diumenge, però és la setmana vinent.
Sí, sí.
i parlarem de... Bueno, evidentment jo...
T'explicaré quins m'han regalat.
Ah, doncs vinga.
I t'explicaré quins he regalat.
Bueno, la setmana vinent encara no.
Bueno, no, quan toqui. Sí.
Quins sí, regalaràs sí. Tu sí que me'ls pots explicar. Eh?
Sí, això sí.
Alliberarà't amb la Anabel Ramos, com sempre un plaer, gràcies.
Adeu.
I re, que ens plantem a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, i després al migdia de Copa Lleida parlem de noves tecnologies amb el Jaume, Sitjà i amb el David Casero a l'Info Copa Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Es un caso extraño el hecho de que un gobierno se empeñe en interferir en la junta de accionistas de una empresa privada. Esto, bueno, pues no nos extrañaría en China o en Venezuela, donde el Estado es intervencionista por definición. Pero en una democracia de libre mercado como la española, cualquier interferencia distorsiona esa libertad. Sí es verdad que, bueno, que las negociaciones con las grandes empresas existen, que puede haber tiranteces, que puede haber presiones. El mundo empresarial es así. Y la política también. Pero una cosa es saber esto y otra muy diferente es que si una empresa toma una decisión legal, el gobierno acabe por montar una campaña institucional e incluso envíe cartas amenazando con sanciones fiscales millonarias. Esto es lo que está pasando desde que Ferrovial anunció su intención de cambiar su sede a los Países Bajos, aunque seguirá pagando en España impuestos similares a los que tiene ahora y mantendrá los empleos. Ferrovial se marcha porque quiere cotizar en la Bolsa de Nueva York, algo para lo que el gobierno dice que no hace falta cambiar la sede a otro país, lo podrían hacer, aseguran desde el Ejecutivo, desde aquí, desde España. Bueno, el caso es que mañana los accionistas de Ferrovial están citados para votar ese traslado y por eso esta semana el gobierno ha enviado una carta a través del Ministerio de Economía en la que advierte de que investigará si ese cambio de sede responde a razones económicas. No lo dice, pero da a entender que lo que busca Ferrovial es evadir impuestos. En eso, precisamente, ha insistido hoy, de forma velada, la ministra de Economía, María Jesús Montero.
No hay ninguna razón del tipo de la que ha esgrimido Ferrovial para trasladarse de sede. Y eso lo tienen que conocer la Junta de Accionistas, lo tiene que conocer la empresa para que efectivamente, si tiene cualquier otro motivo para trasladarse, pues sea ese el que impere y no cuestione que después, posteriormente, puedan llamarse a engaño.
El gobierno mide las palabras, pero extiende la sombra de la sospecha entre los accionistas. Desde la empresa consideran que a 24 horas de votar su traslado es una injerencia política y aseguran que trasladar la sede es una práctica legal en la Unión Europea. Esta carta del Ministerio de Economía es el último episodio de una escalada de reacciones que han ido cada vez a más. Al gobierno no le ha gustado nada que una de las mayores empresas de España, reconocida en todo el mundo, haya optado por cambiar la sede. Esto evidencia que la relación con el sector empresarial no es lo mejor que ha tenido el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Hay más ejemplos también, como los ataques de las ministras de Podemos al empresario Juan Roig, dueño de Mercadona, o Amancio Ortega de Inditex. Esto lo sabe también la oposición, que intenta evidenciarlo cada vez que puede. Hoy, por ejemplo, lo hacía aquí en COPE Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que entrevistaba Carlos Herrera.
Desde luego pensaría, ¿por qué una empresa como Ferrovial decide marcharse? Y cómo, con incentivos y en positivo, le podemos convencer de que la mejor opción es quedarse en casa, pero nunca tratarla así.
Pues todo sería un gran guión para una serie de intriga empresarial. Lo que llama la atención es que uno de los instigadores sea el propio gobierno. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y está previsto que pasen a disposición judicial 5 de los menores que presuntamente habrían participado en la agresión sexual a 2 niñas de 13 años el pasado domingo en Logroño. Habría otros 2 implicados, pero al ser menores de 14 años son inimputables. Habrían contactado con estas chicas a través de las redes sociales. Y en COPE hoy estamos contando que el 32% de la población adulta sufre algún tipo de dolor que se convierte en crónico si persiste durante más de 6 meses. Una de cada dos consultas a nuestro médico de cabecera tiene que ver con ese dolor persistente cuyo origen suele estar en el sistema nervioso. Desde este miércoles, 45.000 funcionarios de justicia de toda España están llamados a secundar distintas movilizaciones en las que exigen mejoras salariales. El lunes realizarán los primeros paros. Siguen así la senda marcada por los 4.000 letrados de la Administración de Justicia que llegaron a estar más de dos meses en huelga indefinida hasta alcanzar un acuerdo con el Ministerio. Y en la Audiencia General, el Papa ha recomendado leer la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII y su mensaje tan actual hoy afirma como hace 60 años tras su publicación, para regular las relaciones entre países no recurriendo a la fuerza de las armas sino a la luz de la razón. Francisco reza para que los líderes de las naciones se dejen inspirar por ella en sus proyectos y también en sus decisiones.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Cuartos de final de la Champions, Real Madrid-Chelsea.
Los dos últimos campeones de Europa se enfrentan esta noche en el Bernabéu a las 9. Se vuelve a repetir los cuartos de final de la pasada temporada y Deportes Cope ya conoce el 11 de esta noche de Ancelotti, Miguel Ángel Díaz.
A Ancelotti repetirá el mismo equipo que jugó en el Camp Nou la semana pasada, es decir, Courtois en la portería, Carvajal, Militao, Alaba y Camavinga en la defensa, Kroos, Modric y Valverde en el centro del campo, Rodrigo, Vinicius y Benzema en la delantera. No haya percibidos de cara al partido de vuelta de la próxima semana en Stamford Bridge.
Enfrente de este equipo, el Chelsea con Lampard en el banquillo. Noticias del equipo inglés, Melchor Ruiz.
Bueno, un Chelsea que espera que la Champions sea la salvación de una mala temporada, la que está realizando el conjunto inglés. Un Lampard que sopesa la posibilidad de meter tres centrales esta noche ante el Real Madrid, condicionada esa alineación con siete apercibidos que tiene el conjunto británico. Si fuesen los tres centrales, sería Cucurella o Thiago Silva, que sale de lesión, el que se sumaría a Fofana y Koulibaly en el centro de la zaga. En la portería estará Kepa, en los laterales James y Chilwell, centro del campo para Enzo Fernández, Kanté y Kovacic, y en el ataque Sterling, Joao Félix y el alemán Havertz.
Se completa la jornada con el Milán-Nápoles, lo contamos desde las 8:30 en el tiempo de juego. El jueves, recuerden, Manchester United y Sevilla en la Europa League. Es oficial la baja de Marcus Rashford en el equipo británico y se acaba de conocer que en la Liga dos partidos de sanción a Acuña y uno a Pape Gueye.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida, pràcticament 7 minuts per sobre de la una, 23 graus a la ciutat de Lleida, vent en augment, ja arribem pràcticament als 20 km per hora, i ja saps que l'Armando Álvarez ahir dimarts ja ens va advertir de que avui vale, avui encara tindríem temperatures altes i temps bastant estable. A partir de demà, bé, això de pujades i baixades, pujades i baixades. Divendres tornarem a parlar amb l'Armando, perquè ens posi al dia, perquè ja saps que les previsions, i més quan l'aire es mou tan ràpid, poden o ratificar el que s'havia dit fa 4 dies o escombrar-ho totalment. Per tant, les previsions les agafem amb pinces. Ara, això sí, marxem a buscar aquestes previsions a curt termini. Vaja, les que queda, les de, que ens expliquen el que queda de dia i també un avançament de cara a demà, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim cel ennuvolat i esperem precipitacions al Pirineu durant aquesta segona meitat del dia. La cota de neu baixa de 2.200 metres a 1.200 durant aquesta vesprada. Les temperatures es mantenen sense canvis, amb una màxima de 26 graus a Lleida. El vent és de l'oest i nord-oest i demà continuarà aquest vent, però serà moderat a fort, amb ràfegues de fins a 70 km per hora. El Pirineu continuarà el cel cobert amb precipitacions que seran més abundants al vessant nord. La cota de neu pujarà de 700-900 metres fins a 1.000-1.200 metres durant la jornada. A la resta, cel poc ennuvolat o clar, amb alguns intervals de núvols mitjans i alts durant la tarda. Esperem gelades febles al Pirineu i temperatures en descens generalitzat de manera notable de les màximes a l'interior. 19 graus a Lleida, 15 a la Seu d'Urgell i 9 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gracias, Laura.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida.
Estàs informat.
9 minuts per sobre de la 1 de la tarda. Estem a la meitat de la setmana, dimecres 12 d'abril, i això és darrera hora. La Fiscalia demana 15 anys de presó per a cadascun dels 4 joves acusats de la violació a una menor de 16 anys amb discapacitat intel·lectual a Rosselló. Això va passar el 26 de setembre del passat 2021. Segons l'acusació, la menor hauria estat violada per un dels acusats en més d'una ocasió al pis que els agressors compartien, mentre que els altres 3 no van fer res per impedir-ho i se'ls considera cooperadors necessaris. El judici tindrà lloc el proper dimecres, 19 d'abril, a l'Audiència de Lleida, per un delicte continuat d'agressió sexual a menor d'edat. A més de la presó, el Ministeri Públic demana que es prohibeixi als joves comunicar-se o acostar-se a menys de 500 metres de la víctima durant 16 anys i que la indemnitzin amb 15.000 euros per danys morals. Ja saps també que t'explicava que s'ha creat una nova aliança entre 7 alcaldables d'Esquerra Republicana de Catalunya a Ponent i la Catalunya Central per exigir a l'Estat que tiri endavant l'eix ferroviari transversal que connectaria amb tren Lleida amb Barcelona. Els candidats republicans de Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Lleida, Igualada, Manresa i Martorell, les 7 ciutats que uniria la infraestructura, han escenificat aquest front comú en un acte a Igualada, en què la candidata republicana a la ciutat, Alba Vergés, ha defensat que es tracta d'un primer pas per reclamar una infraestructura que permetria el reequilibri territorial, lluitar contra el despoblament i el canvi climàtic. Els alcaldables han denunciat l'infrafinançament de l'Estat i han avançat que anirem fins on calgui per exigir la infraestructura. La veritat és que queda bé. I repeteixo i reitero el que ja t'he explicat abans, que crec que és una infraestructura necessària, però que ho és ara, ho era fa 6 mesos, ho era fa 3 anys i mig, abans de la pandèmia, i si vols podem tirar bastant més enrere. No s'havia fet cap eix. I per què s'ha fet ara? Doncs perquè resulta que ha coincidit que aquests 7 municipis doncs tenen al capdavant membres d'Esquerra Republicana. I per què ara? Doncs perquè a ningú se li escapa que estem a menys de 2 mesos de les eleccions. I per tant, aquí és on cau aquella frase de tot pel territori. No, nosaltres estem pel territori. Sisplau. Si no tractem així a la població, perquè tothom pot entendre que aquesta reclamació l'haguessin pogut fer fa 3 anys i mig, fa 4 i fa 5. I no se'n va fer cap de front comú, ni d'ells, ni d'associacions, ni d'històries. Res de res. Només quan ha coincidit que tothom és del mateix partit. I per tant, si no sabem deixar enrere el partit al que pertanyem per demanar un bé pel territori que gaudiran totes les ciutadanes i ciutadans, siguin votants del partit que siguin o no siguin votants, perquè és que hi ha tanta gent que no vote com gent que vote, no cal que ens prengueu el pèl d'aquesta manera. Això és, vaja, propaganda, t'ho prenguis com t'ho prenguis. I és així, i reitero que la necessitat hi és, però hi era ara, fa 6 mesos, fa 3 anys, no, és que havia pandèmia, val, doncs fa 3 anys i mig, que no n'hi havia cap de pandèmia llavors. També era necessària. I ningú va moure res. A cara a mare. Escolta, anem a exhibir-nos. Com sigui. Aquesta és una de les maneres. Espera que anirem fins on faci falta. Bé, ho veurem després del maig, si anirem fins on faci falta. És que això permetria el reequilibri territorial, lluitar contra el despoblament i el canvi climàtic, sisplau. A mi, no em diguis ja aquestes frases, que jo ja tinc una edat i ja necessito que m'ho justifiquis tot una mica més. El despoblament per què? El reequilibri territorial per què? I el canvi climàtic? Com ajudarà això, el canvi climàtic? Explica-me-ho tot, dona'm xifres i convenç. I m'has de convèncer. No em diguis ja titulars, reitero, un té una edat i ja no m'ho crec tot. O ja no em crec aquests discursos. En fi, escolta, va, que canviem de tema totalment. Ara arriben les noves tecnologies.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs apa, que parlem de noves tecnologies, ho fem al InfoCope Lleida. Ens pots trobar a internet a infocopelleida.com, ens has de seguir les xarxes socials i ens pots escoltar a través del nostre podcast. Parlem de noves tecnologies, com sempre, ben acompanyats, avui amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Doncs apa, parlem d'aquestes noves tecnologies, Jaume.
Vinga, va, després d'una setmana de descans tornem a la realitat i al món tecnològic, pues, no pare, doncs no pare. Apple i Google actualitzen sistemes. Les apps no paren i els hackers dolents
tampoc.
Sempre estan a punt per
tampoc
veure
paren.
Què pesquen. Eh? No paren.
Sí que les estan mordant cada dia.
Doncs vinga, concretament avui parlarem de la nova versió d'iOS i la importància d'actualitzar-la. Eh? Vull dir que tothom que tingui iOS, sisplau, actualitzeu. I també es dedueix quina serà la pujada del nou iPhone 15.
Bueno, són rumores, però que hi va subir, jo crec que ho teníem bastant assumit.
Però vull dir, ja diuen fins quan, eh?
Sí,
o sigui
sí.
Que ho, també ho explicarem tot plegat. I Google estrena nova funció d'arxivat automàtic. O sona o no sona. Ho comentem també. I ja pots usar el WhatsApp amb el mateix número amb dos dispositius.
Ostres, más para los hackers.
Pues venga, que bueno, ja que estem en aquest tema, ja estem en campanya de renda i ull amb les suplantacions.
Más para los hackers.
Vinga, som-hi. O sigui, tenim avui programa mogudet, mogudet. I aquesta setmana, en l'apartat de concepte bàsic tecnològic, explicarem el concepte AGB-baixa, AGV, habitualment anomenat, no? Què són?
Jo ni ho havia escoltat, ja,
no?
Imagina't.
Doncs, com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per la tertúlia Freak. I per començar, un moment pel record on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any ens transportes avui?
Pues fijaros que hoy nos vamos a retrasar hasta 66 años. Hoy, 12 de abril del 1957, bueno, pues se conmemora el aniversario de uno de los lanzamientos más significativos en la historia de la tecnología. Porque tal día como hoy, de hace 66 años, precisamente se lanzaba el Sputnik 1.
Ah, mira.
Convirtiéndose, fijaros, en el primer objeto hecho por el hombre en ser puesto en órbita alrededor de la Tierra. Por así decir, el primer satélite. El lanzamiento del Sputnik 1, la verdad que fue un logro significativo para la tecnología espacial y marcó el comienzo de la carrera espacial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Además, que este lanzamiento tuvo un impacto cultural y político importantísimo, ya que demostró, bueno, pues intentaban demostrar el poderío tecnológico, ¿no? Fijaros que lo mejor de todo esto es que el Sputnik 1 realmente lo que hizo fue ponerse en órbita, porque hacer no hacía nada.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs ens hem traslladat a l'any 1957 en tot un referent històric com aquest llançament de l'Sputnik. A mi això em recorda a programa de televisió
això
musical,
no dit, sí.
Perquè som d'una altra generació, però això sí, no? El 57 es llançava el primer satèl·lit i a finals...
Se canciones en todos los idiomas...
I a finals del 70 el món del satèl·lit va revolucionar les comunicacions perquè es va estendre tot arreu i va ser tot un boom. Pues bueno, ja hem parlat de l'efemèride i ara toca fer culturilla. Ara toquen...
Conceptes bàsics.
I avui, dins del concepte bàsic tecnològic, volem explicar aquest acrònim, AGV, o AGV, o AGV baixa, no? Què és una AGV?
Pues bueno, pues es un vehículo guiado automáticamente, un Automated Guided Vehicle, ¿vale? Es decir, eso es las siglas AGV, un vehículo sin conductor, ¿de acuerdo? Que precisamente eso lo permiten los satélites y la geolocalización.
Bueno, estaríem parlant sempre del món industrial, la indústria, i serien aquests vehicles que van per dintre el magatzem transportant les caixetes d'un cantó cap a l'altre.
Efectivamente, es decir, vehículos autoguiados que se desplazan sin conductor por rutas o caminos que previamente están definidos y que esto lo hacen uniendo dos tecnologías. Es decir, esto, oye, y con el GPS, bueno, a ver, el GPS sabéis que siempre tiene unos metros y una distancia que bueno, pues que precisamente hace que no sean exactos del todo.
Uh-huh.
Con lo cual, claro, fijaros...
Tú imagínate, tens d'agafar un paquet d'una estantería y deixar-la a una altra y te equivoques d'uns metres...
Claro.
o a lo que a todo el mundo le ha venido a la mente cuando hemos dicho algo que se desplaza autoguiado sin conductor, han dicho un coche, pues imaginaros sí. que gira 40 metros antes en la curva, ¿no?
O 4 metros, no 40, sí, no, 4. No,
4, ¿vale? Es decir, al final esto lo hacen gracias, para hacerlo con autonomía, a un sistema que se llama SLAM, otro acrónimo, ¿no?, de Simultaneous Localization and Mapping. Es decir, aquí no solo utiliza el GPS y la localización del GPS de dónde está el equipo, sino que también un mapping, un mapa predefinido. Por así decir, fijaros que hablamos de mucho industrial, pero ya sabes que me gusta que la gente lo vea, la rumba. O la conga, o me da igual la marca, ¿no? Los robots aspiradores, que muchos de ellos ya nos vienen con un pequeño sensor o con un sensor y tal, que dice, espérate, vamos a hacer el plano primero de la casa, me guardo el plano y a través de eso ya empiezo a hacer la limpieza para saber dónde estoy del plano ubicado. Bueno, pues ahí precisamente es una ubicación que está haciendo con mapping, sin GPS, ¿vale? Pero la está haciendo precisamente con mapping, con este tipo de SLAM, de sistemas de comunicación. Es lo que precisamente, bueno, pues como hablabas en las fábricas industriales, podemos ver en estos vídeos que encontramos en YouTube de Alibaba, de Amazon y demás, cómo se mueven en estos robotitos, que al final no es más que una plataforma.
Que este rayete está que tiene en la tierra.
Sí. Exacto, bueno, pues estas rayas precisamente son el mapping para ir localizándoles de dónde están y dónde tienen que ir. Bueno.
Doncs ja ho veieu, que si és dimecres al migdia i estem a Copa Lleida, ara teniu aquí uns friquis molt tequis en antena. I ara comença...
La tertúlia fric.
Reemprenem de nou l'activitat i comprovem que el món no para. Aquesta setmana tenim una nova actualització d'iOS i només amb la darrera versió, i no només amb la darrera versió del 16, no? Sinó que aquells dispositius de l'any 2014... 2015, vull dir que ja fa quasi bé 10 anys, vull dir, perquè estem al 23, que s'havien quedat amb la versió 16 o anteriors, bueno, la versió 15, ara tenim correccions. També tenim correccions per a aquests dispositius.
De seguretat, no?
Sí, sí, tant en iPhone com en iPad. Què ens aporta aquesta nova actualització? Per què és tan important?
Tapar forats.
Exacto, tapa agujeros. Y no, lo final, bueno, mira, lo importante de esta actualización.
Para que todo el programa esté en Karen Forats.
Sí.
Mirad, tapa forats, no, de seguridad.
Claro, es decir, todo se basa en lo más principal, en la seguridad. Eso sí, yo creo que la noticia más importante es lo que has dicho al final, que precisamente esta actualización va a salir para casi todos los sistemas operativos que están vivos a día de hoy, porque sistemas operativos anteriores a ese iOS, lo que ocurre es que ya no funciona ni WhatsApp, con lo cual son equipos inservibles.
Que es, lo que, es lo que marca
el canvi de dispositiu.
És un off-topic, això que us dic ara, parèntesi, però hi ha gent que aguanta un iPhone, perquè parlem d'un iPhone, i el va aguantant anys i anys, i al final li canvia la bateria i funciona, fins que deixa de funcionar WhatsApp.
Exacto.
Y no qualsevol aplicació, aquesta. O és que no, ui, no. WhatsApp ha deixat de funcionar, s'ha de canviar el mòbil.
Bueno, és que avui podríem dir que és la principal aplicació que tenim al nostre dispositiu.
Bueno, pero ahora mismo hasta los de hace 12 años se van a poder actualizar, y eso es lo más importante. Es decir, no dejan de trabajar en parches de seguridad para que todo el parque esté actualizado y que un iPhone 5... a día de hoy, lo puedas actualizar. Y esta actualización, por supuesto que no te va a dar el resto de agilización de cámara, caché, memorias, no sé qué, gestión de que te puede dar en los equipos actuales, pero sí que va a tapar todos los errores de seguridad. Porque, mirad, es que vámonos a... pequeño inciso. Hacemos un flashback a la entrevista de ESET del Mobile World Congress.
Sí.
La seguridad la venden y la intentan poner en la red ya, para que no nos llegue. Bueno, pues aquí igual. Es decir, cada vez se actualiza más la seguridad del sistema operativo para que ante nuestros errores humanos intenten o intentemos que no nos hackeen el propio teléfono. Y eso es lo importante.
Doncs venga, ja ho sabeu que tots, si teniu doncs, un iOS o la plataforma tant amb iPad com amb iPhone, doncs actualitzeu la nova versió per tapar aquests forats perquè, bueno, tenim aquesta vulnerabilitat vigent amb aquestes versions anteriors. I no deixem de parlar del món d'Apple perquè ja tenim una filtració del nou iPhone 15, perquè ja sabem que cada any Apple ens presenta el seu nou smartphone, el presenta sempre a la seva conferència del setembre, però quin pot ser aquest nou preu? Doncs ja han fet els càlculs per saber quin serà aquest nou preu, perquè cada any hi ha telèfon nou, però també hi ha una pujada.
Bueno, pues sí, bueno, aquí es el razonamiento de la comparativa, ¿no? Uh-huh. Es decir, iPhone 13 Pro Max, lanzamiento, 1.259 € en España. Y el Pro, el 14 Pro Max, 1.469 €. Uh-huh. 210 € más de lo que cuesta en Estados Unidos, porque siguen costando 999 el Pro y 1.099 el Pro Max. Es decir, estos 210 € entre el cambio y el dólar es lo que se prevé, ¿vale? Dicen, ahora espérate, porque claro, también que si inflación, que si tal, sí, importes y demás, pues más o menos están hablando de unos $150 que valdrá más. Es decir, no llegaremos a lo mejor a los 210, pero sí que tendremos un 15 Pro Max que ya se nos irá de los 1.469 € que teníamos el 14, se nos irá a los 1.649.
Estan fent una extrapolació de les últimes pujades. I dius, bueno, si segueixen el mateix ritme, ara toca.
Clar, de totes maneres, hi ha una cosa que hem de tenir clara. Els preus que rebem a Europa han estat alterats artificialment de mala manera i sempre en detriment del consumidor. Perquè l'iPhone normal, el Pro i el Pro Max als Estats Units no canvien de preu des de faia 3 o 4 anys.
Correcte, és el que tenim, $999 sí, sí. O sigui, no i 1.029 dòlars, mentre que aquí ja el que se prevé que salga un iPhone 5, si allí no sube, ¿vale? El 15 se nos va a 1.670 €.
Clar, aquí el problema, aquí les alarmes s'activen quan es preveu que Estats Units sí que pujarà. I clar, si puja allí, tu imagina't, si allí no pujava i aquí sí, si allí puja, doncs aquí...
Què pujarà aquí?
Clar, jo crec que s'ha de fer una reflexió amb el tema del preu dels telèfons, que sí que és veritat que és la nostra eina principal del món digital. És així, o sigui, és que hi ha les principals webs que me deixen com s'accedeix i et surt més d'un 50% de que la gent accedeix a través del mòbil, ni tauletes ni ordinadors. Les gestions de pagaments d'Hisenda, ara que ja estem en campanya de la renda, etc., la gent ho fa a través del mòbil. És veritat, és la nostra eina principal, però jo crec que t'estan espantejant, que no és dolent, tampoc, a tenir un mòbil tranquil·lament 4, 5, 6 anys. És a dir, a 1.500 €...
O 10. O 10 anys.
Bueno, no serà per actualitzacions.
Claro. Bueno, però fíjate, te compras un Mac, un ordenador, un MacBook Air, te gastas 1.300 € i és un ordenador que tienes 15 anys.
Sí, 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 sí.
Entonces, claro, es decir, ahí es donde hay que hacer la comparativa. Realmente, precio-calidad, vale, ¿y cuántos años lo voy a tener o lo voy a poder...
Que al final tens de fer el cost anual.
Efectivamente.
Uh-huh. Vinga, va, perquè canviem de cera. Podríem dir que passem d'un costat a l'altre. En aquest cas, canviem cap a Google, ja que Google estrena una nova funció. De què es tracta aquesta nova funció?
Memòria. Algo que me he quedado sin memòria, no puedo hacer fotos. Papá, me voy a borrar el TikTok porque tal... Bueno, pues precisamente es un estrena una función de archivado automático que lo que hace es que todos aquellos datos de las aplicaciones que no utilizas desde hace mucho tiempo, las va autoarchivando, las saca, por así decir, de tu teléfono, te las cuelga en una nube disponible durante un tiempo y, bueno, pues a raíz de ahí tú puedes liberar la memoria del teléfono, ves cómo se va liberando la memoria del teléfono automáticamente si activas esta función, por supuesto, también vas llenando tu Google Drive y tu cuenta de tal, ¿vale? Que va todo junto y, bueno, pues lo que quieren con esto es que precisamente tu teléfono vaya ágil y sobre todo el desinstalar e instalar aplicaciones, que de verdad en el
mundo... No sabeu lo bé que va.
La leche.
De totes maneres, és una petita trampa això, perquè la gent tendim a acumular. Acumular sí. Coses o dades. És igual, tenim a acumular. I és una solució temporal, perquè després se t'acabarà omplint el núvol, el telèfon el tornaràs a tenir ple i arriba un punt que has d'anar per les braves. Mira, sap què? Formatejo o esborro tot. Tornem a començar de nou.
La licència més vendida a nivell usuari de, por dar un dato, de Google és la de 0,99. Es decir, esto de la gente quedarse sin espacio de pronto en el Gmail y antes de vaciar el correo porque les resulta complicadísimo, prefieren pagar 0,99
bueno,
mes
porque no sabes qué
y ampliarlo y directamente y toda la mierda que hay allí se queda.
Sí, l'únic que fas és aplaçar-te la decisió uns anys més, perquè omplir l'acabaràs omplint.
Un eurito al mes, pues mira. Sigo guardando. Tú dame hueco. Ojalá se pudiera hacer eso con los armarios de casa.
Sí, sí, sí,
un
urito
al mes i seguim aguantant.
Jo us puc comentar la meva experiència amb iOS, la meva experiència amb iOS, que tinc un iPhone justet de memòria, i amb els iPhones anteriors pues, sempre tenia d'estar borrant, no? Ostres, que no m'hi cap la foto, que no m'hi cap no sé què, que no m'hi cap aquesta aplicació, i estava tip... I en aquest, dius, ostres, dic, carai, i de sobte me veig... no hi és aquesta aplicació. La clicava i la posava. Però sempre no em donava mai problemes d'espai. No em dona problemes mai d'espai.
Ahir us ho fa automàtic.
I és un gust.
Arxivar aplicacions. Però és igual, l'acabaràs omplint.
Bueno, però omplir el núvol.
Si no,
la gent fa... Al final, o compres núvol o compres espai físic en el telèfon. Sí, sí, o compres sí. Memòria. Vale.
Saps qui omple molta memòria?
Diguem.
Els WhatsApps.
Vinga, va. I a més a més, ara tenim nova funcionalitat, perquè segur que molts usuaris estaven allò de dir, ostres, jo tinc dos mòbils, però vull tindre el mateix WhatsApp amb un l'un i a l'altre. I llavors pues, teníem problemes. Finalment, WhatsApp ha fet el que tenia de fer per poder tenir aquest usuari als dos dispositius.
Lo tenían fácil, ya lo tenían con a través de la web de WhatsApp, bueno, pues ahora...
Sí, pero això ho fes a l'ordinador o ho fes via web.
Correcto. Dos teléfonos, bueno, el método es el mismo, uno contra otro, uno emite un QR y el otro con la cámara lo tiene que leer para estar logado e identificado.
Pero ho faràs amb l'aplicació, entenc.
Efectivamente, leerás desde la misma aplicación cuando te vayas a... Cuando instalas la aplicación de nuevo, la vas a abrir, que te pide el número de teléfono y te dirá número de teléfono o quieres duplicar uno. Bueno, ojito con la seguridad. Yo aún así conozco muchos más casos o me han llegado muchísimos más casos de querer tener dos WhatsApps con dos números diferentes en un solo móvil que este otro caso. Pero bueno, puede venir muy bien sobre todo para el tema de WhatsApp Business, que entre ordenador y teléfonos, pues un equipo de personas puede hacer una atención a un usuario a través de WhatsApp. Y bueno, pues para esto la verdad que puede ser una muy buena opción.
Doncs vinga, ja ho sabeu que podeu tindre pues, a partir d'ara el mateix usuari de WhatsApp a dos dispositius. I vinga, l'última, perquè sempre tanquem forats, no?
Sí.
I un dels forats grans pues, pot ser aquesta la suplantació d'identitat, no? I tenim la campanya de la renda. I un habitual és, doncs, la suplantació d'identitat. Cuidado, ull, amb aquests missatges que rebeu conforme són l'agència estatal.
Lo primero, como siempre decimos, ¿quién está enviando ese correo? La dirección. Pero luego, por favor, leamos las cosas cuatro veces. Los nos, los sís y las comas. Por si acaso tenemos mucha tal, porque el mensaje puede ser de corre, cierra ahora con un clic, que tenemos tu renta para hacerte la devolución antes de este día de 3.000 euros. La gente se viene arriba, no tiene idea, me van a devolver 3.000 euros,
sí, clico. Pose las dades bancarias y cataclaquetan pescar.
Tiri, tiri, tiri. Entonces, bueno, te han robado toda la información, ¿no? Entonces... Ojo, es decir, está claro que la agencia tributaria, si tiene algún mensaje para ti, lo va a enviar por certificado a tu casa, por una carta, vas a tener que firmarlo, y si no estás, vas a tener un aviso en el buzón. Es decir, de esto de papel de toda la vida, sí, sí. De señor, vaya a recoger a usted esto, que tiene este certificado de Hacienda, por mucho que queráis hacer. Si no, como siempre digo... Coger el tiempo, invertirlo en daros de alta en clave, en daros de alta dentro del propio ministerio.
El certificat digital per les transaccions.
Para poder entrar con tu certificado digital directamente en la web de Hacienda y revisar si tienes algún mensaje o no. No hagamos ni caso ni a los SMS ni a los correos electrónicos.
Sobretot si venen amb un enllaç.
No, ni SMS ni correos electrónicos.
David Casero, va, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies i buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve. Més.
...2023 se presenta como un año especialmente difícil... ...que nos va a exigir dar lo mejor de nosotros... ...al servicio de la sociedad y el bien común. La Gran Pregunta con Jesús Abezuela. Un programa en colaboración con la Fundación Pablo VI... ...que arroja luz y esperanza sobre las cuestiones... ...que más nos preocupan como sociedad. Los sábados por la noche... En 13.
En Movistar queremos que tu vida no tenga límites. Por eso, ilimitados son los datos que puedes disfrutar con la mayor red 5G del país y con un smartphone a elegir. Ilimitado es el almacenamiento que te da Movistar Cloud. Ilimitada es la tranquilidad de navegar por Internet con el servicio de conexión segura con bloqueo automático de amenazas. Y todo esto incluido de serie con mi Movistar.
Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Polvo, sudor y hierro. A quien vive para el honor.
Herrera en COPE viaja a través del tiempo a Puy du Fou, España. Increíbles espectáculos inspirados en grandes acontecimientos históricos en un parque único para toda la familia. Este viernes, en Toledo, Herrera en COPE desde Puy du Fou, España, el parque más premiado del mundo.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que en tenim pràcticament 5 per sobre de 2 quarts de 2, amb bona temperatura encara a la ciutat de Lleida, que ja ens han dit que això doncs anirà canviant demà, passat demà igual torna a pujar, demà baixa, d'aquí 3 dies tornarà a baixar, després tornarà a pujar, en fi, bueno, el que és la primavera, de totes maneres 24 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida pujant les ratxes de vent, això sí, per tant anem a aprofitar el que queda de dia, només faltaria. Estem a dimecres, a meitat de la setmana, 12 d'abril. Avui, com et deia, a les 12:20 és el Dia Internacional del Rosa. Que jo quan l'he llegit he pensat, mira, quin dia més curiós d'aquests que semblen, anava a dir inofensius, vull dir d'aquests que són com a curiositat. I no, té tota una història darrere. El Dia Internacional del Rosa és un dia que es va originar el 2007 i ve a causa de que a Canadà hi va haver dos alumnes que van veure com assetjaven a un company seu per portar una camisa de color rosa. Arrel d'allò van fer una acció que a l'endemà doncs, la gent portés samarretes de color rosa, independentment de si eren nois o noies. I a partir d'allí una associació de Canadà doncs, va veure aquesta acció, li va agradar i van difondre el missatge de, a través d'aquesta acció, lluitar contra l'assetjament. Aquesta és la història que hi ha darrere del Dia Internacional del Rosa, que jo, de veritat, si no l'arribo a mirar, no l'hagués sabut mai. Amb veu de dona, és la nostra tertúlia dels dimecres, directes cap a les dues, amb la Cristina Cervera. Cristina, què tal? Bon dia.
Molt bona tarda a tothom.
Com ha anat la Setmana Santa?
Molt bé, molt bé. Massa bé i tot.
Ah, massa bé?
Sí.
Mai és massa bé, eh? Mai és massa bé. Escolta, s'ha d'aprofitar. A mi se m'ha fet curtíssim. L'he aprofitat poquíssim, la veritat. Però bueno. Presidenta d'App Lleida, Laia Rogel, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
I ja no és presidenta en funcions, ara és presidenta.
Sí, sí, sí.
Bueno, això va passar, ja ho vam avançar, la setmana abans de Setmana Santa. Va haver al final una candidatura única on la Laia sí que va incorporar noves sòcies a la seva junta, per fer una junta, crec, de 12, sou?
12 més 1.
Ah, 12 més 1.
M'agrada dir-ho així.
12 més 1, i que, bueno, que, entrat, bueno, que ja entra en vigor i que estaran 4 anys més al capdavant per, bueno, per guiar aquesta associació. Ja saps, a Lleida, que tenim a les dones directives, empresàries, emprenedores de tota la província de Lleida, des dels Pirineus fins a la Plana de Lleida. Gemma Casal. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Des de la coordinadora de ONGs de Lleida. Què tal la festa major, anava a dir, la Setmana Santa? Has anat al Pallars?
He anat al Pallars.
T'has deixat caure pel Pallars?
Sí.
Està com sempre?
Bueno, per Setmana Santa està ple de gent, que no és com sempre.
Però segueix verd?
De moment, sense pluja, sense neu...
Escolta, per anar on vas tu, passes pel costat d'algun embassament, d'algun
sí,
pantà?
Sí, clar, d'uns quants.
I què tal?
Allà dalt resisteixen, però resisteixen perquè... Bueno, no, n'hi ha alguns que estan més baixos. Perquè, diguem, no hi ha hagut desgel, perquè no hi ha hagut gran cosa a desgelar aquest any. La neu ja va desaparèixer fa molts dies. Ha fet una nevada ara, però molt light. No sé, ara fa un mes estàvem com al mes de juny, que és quan hauria de
clar,
fer tot.
Clar, aquest és el problema.
Llavors d'aquí un mes no sé com estarem.
Clar, jo només escolto la Generalitat, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que quan parlen de les restriccions, al març parlaven de... Bueno, a veure, tot això és provisional, a veure si a l'abril plou. És a dir, com se pot fer una acció hipotecant-ho tot a veure si a l'abril plou? Clar, estem a l'abril i no ha plogut i no té pinta de que plogui. Ara ja et diuen, bueno, tranquils, a veure si al maig plou. Però com... I si al maig no plou, què farem? Perquè al juny no és mes de pluja, eh? No ens enganyem.
Bueno, passa que també el que era històricament fins ara se'ns estem demostrant que no...
No, no.
Que no és així, vull dir que les coses poden canviar i potser tenim un juliol molt plujós aquest any, vés a saber. Ojalà plogui en algun moment, està clar que l'aigua és molt, molt necessària.
A veure, si plou el juliol i l'agost, molta gent et maleirà.
Ja ho sé, ja ho sé, però hem de veure la part positiva, no?
Ho dic perquè històricament associem el bon temps al sol i a la no pluja. Potser haurem de canviar de sentiment i dir que la pluja és bon temps, no?
O per la festa major de Lleida hauria de ploure, no?
Sí, però tampoc són quantitats. Només serveixen per molestar al moment del concert, però no són quantitats. Bueno, escolta, ens ho prenem a broma, però és un tema més seriós del que sembla, ja no només per la gent de la ciutat, que és allò d'obrir l'aixeta i que surti aigua, que és una cosa que hem automatitzat i interioritzat tant que ens pensem que és normal, i no és normal, però també per tota la gent, per les dones i homes que es dediquen a la pagesia i que ja estan repensant què sembren pel tema de que hi haurà poca aigua.
Bueno, segur que ho estan repensant.
Sí, segur... n'hi ha uns quants que sí.
Bueno, no tots, perquè...
No tots, jo dic que n'hi ha que sí, que ja són conscients que hi haurà restriccions.
Hi ha hectàrees i hectàrees i hectàrees sembrades de blat de moro, quan fa dies i dies i dies que es diu que no s'ha de sembrar blat de moro, que no hi haurà aigua per aquest cultiu.
Pues, aquest no pujarà, no funcionarà.
Sí, perquè es fa en llocs on continuaran tenint aigua, malgrat, altres no tindran aigua i malgrat no necessitem aquest blat de moro. O sigui, el que s'ha de repensar no és...
La darrera vegada que em vas dir això, van trucar unes quantes persones.
Ja, sí, la gent s'enfada molt, però el problema no és les hectàrees...
No, és un tema que se n'ha de parlar en profunditat.
No són les hectàrees que pugui semblar el pagès X o B o Z. És un problema de model, de sobirania alimentària, de a què dediquem la terra agrària d'aquest país. No? Si la dediquem només a cultivar per exportar i a treure tots els recursos hídrics que tenim i a contaminar el sol i no per alimentar-nos o per alimentar doncs, a la població d'aquest país...
Suposo que es pot fer també sense contaminar, no? Es pot fer bé, vull dir.
Es pot fer, però no es fa de moment, eh? Clar, això vull dir, ho hem de saber.
Bueno. No, és un debat que està sobre la taula com molts altres amb el tema de l'aigua. Per desgràcia, és un debat d'aquells que podíem haver tingut fa 20 anys però que no es va tenir i que ara quan van maldades ja l'hem de posar sobre la taula. Doncs, perquè...
Ara que hi ha eleccions es necessiten polítiques no només mediambientals sinó polítiques agràries.
Però és que ara hi ha eleccions a final de maig i ja estan els programes fets.
És veritat.
Ara
sí.
Ja no...
I la gent ha de votar.
I preocupats per a veure qui voten els pactes que se facin. Clar. No per això, eh? Sincerament, no. Jo crec que... Bueno, avui he sentit una notícia que deien que... Bueno, que el president de la Generalitat voldrà tornar a fer algun tipus de pacte, algun tipus de consulta amb l'Estat i tal, però ha dit, sí, però lo prioritari ara a Catalunya és la sequia. I dic, menys mal.
Bueno, també t'he de dir que des de Madrid ja li han dit que no cal que en parlem de votacions, que no és legal.
Que es dediqui a la sequia.
Democràcia i sequera no són compatibles.
No, no són compatibles.
Cristina Cervera.
Dis-me.
Anava a preguntar, et volia preguntar si aniràs a votar.
Sí.
Però quasi se m'escapa si aniràs a veure, o sigui, imagina't tu, perquè
ara que és més important, no?
Bueno, tenim eleccions ja, eh. Suposo que com a ciutadanes també ja es comença a notar una mica, no, al carrer, missatges de xarxes socials, de WhatsApp que t'envien, que no t'envien.
Bueno, sí, és el que diem, que molta gent, penso, bueno, jo perquè sempre he anat a votar, si me preguntes a mi, tinc aquesta tendència d'anar-hi sempre i crec que ho he de fer perquè és un dret que tenim, però penso que a nivell social la gent està molt cansada. Jo penso que més d'un ja no anirà o perquè avorriment o perquè no els interessa el tema, no? I això és preocupant. Penso que tot ens agradi o no, hauríem d'anar a participar-hi, perquè al cap i a la fi després ens queixem, no?, dels que surten com a elegits, no?
Escolta, pregunta'm sobre aquest tema.
Digue'm.
Perquè és un tema que també surt cíclicament. Si en lloc de fer les eleccions en diumenge es fessin en dia laborable... i les empreses estiguessin obligades, perquè el col·legi electoral sempre el tens relativament a prop, a donar-te una hora per anar a votar, creieu que hi hauria més participació, la mateixa o menys?
Jo crec que sí.
Que n'hi hauria més?
Sí.
Perquè hauries de portar un justificant de que has anat a votar,
sí.
Perquè si no la gent se'n va fer un cafè,
No, això també. Crec que sí, als Estats Units crec que ho fan així i ho tenen molt automatitzat, això.
Potser seria així millor, no? Sí.
És que jo t'ho dic perquè sempre ho tenim associat, perquè sempre ha sigut, bueno, sempre, des de que es fa, ha sigut així, un diumenge.
Sí.
I no sé si no ho veuríem un dia laborable, escolta, un moment me'n vaig a votar, a les 9 del matí, a les 10, a les 4 de la tarda, a l'hora de dinar...
Sí, però potser seria per anar a passar l'estona i anar a votar, no perquè sigui un dret allò que sí, però, fonamental. Li vaig a votar perquè tinc que anar a votar. Potser
sí, però vull dir que no és un problema que donguin una hora a l'empresa perquè vagis a votar.
No, no és per compromís, però, sí. Bueno, però sempre acabem pillant els mateixos a l'empresa. Sí o no?
Això és veritat.
A veure.
Sí o no? Ho podrien bonificar d'alguna manera.
L'empresa sempre acaba malament.
No és tan important. Bueno, però aquesta hora tu li estàs pagant al treballador.
Això, això també
a mi que me la resti la Seguretat Social, cap problema.
Suposo que ho fan així. Ara no ho sé, però és...
Ja tens raó.
A nivell general, jo crec que canviaria la participació, jo crec que pujaria.
Mira, l'altre dia a Andorra, vaig veure les eleccions d'Andorra que donaven esmorzar. Potser vaig pensar, calla!
Llavors sí.
Escolta, pues, què?
Sí, anirien tots.
Eh? Esmorzar. Andorra.
Aniríem tots.
Els jubilats anirien tots.
Home, per supuesto.
Aquests seguríssim, tots.
Esmorzar allí, pues, els donaven esmorzar. Pues, vaig pensar, pues, mira, és una bona estratègia.
Bueno. Bueno, Andorra tampoc és el paradigma de la democràcia. Si no t'ho
però, sí, però què passa a Andorra?
No, dic que tampoc és el paradigma de la democràcia.
Van a votar
però...
la gent, no?
I... Sí, el que passa és que van votar molt poca gent, realment, els que tenen dret a votar, malgrat que... 33.000.
Malgrat l'esmorzar.
Per això fa l'esmorzar, perquè els surt a compte.
Bueno, però fixeu-vos que al final...
Ja aquest... han doblat el nombre, eh?
Aquest mal és endèmic, eh? Això de que la gent no va votar, perquè comença a ser una cosa que es va extenent.
Sí, sí, és preocupant, eh?
Ves que a la millor és una crisi del sistema.
Això estic totalment d'acord, eh? O sigui, al final...
Tu creus que no és per avorriment, ja?
Bueno, jo crec que falta motivació.
Com estem anestesiats ja potser pels polítics que ens representen. Perdó, és que estic molt escèptica últimament.
Vale.
Sí, però mira, jo miro molt la política americana, que m'agrada molt perquè és molt show i realment, evidentment, hi ha moltes coses que no es poden extrapolar aquí perquè nosaltres som europeus i tenim una altra mentalitat. Però, ostres, l'any del Yes Weekend.
Oh, i tant.
Va generar una emoció.
Sí. Bueno, tu que ets de la branca del màrqueting.
Clar, és que jo em dedico a això. I penso,
el motor del màrqueting d'aquell Yes Weekend va ser tremendo, eh?
És que és brutal, vull dir, que aquella campanya va generar emoció. Luego salió como salió, però va generar emoció, cosa que feia molts anys que no passava, no? I aquí van molt les distàncies perquè no som Amèrica, no pensem, tenim mentalitat americana, però falta emoció, falta emoció.
Bueno, també fer transmetre a la gent, no?, la idea, o sigui que ho sentin d'alguna manera. La política s'ha convertit, no, potser, no sé, un mirall de gent que no ho senten, no els hi arriba, no? És com, fan conceptes, no sé, discuteixen molt entre ells, no entren al fons de la qüestió, sinó que van a l'insult fàcil, no? I no fan cosa... política realment, perquè és el que falta, no? Potser, no sé, a mi, jo penso la política que existeix actualment, doncs no em representa, desgraciadament.
I una cosa que també falta és ser humil. Sí. Estàs equivocat? Totalment. M'he equivocat.
Totalment.
Què passa? Bueno, que te poden linxar. Bueno, doncs m'he equivocat. O sigui, reconèixer que t'has equivocat. Sí. Bueno, trobo que la de Nova Zelanda ho va fer.
Hi ha una manera fàcil de reconèixer que t'has equivocat, que és dimitir.
Es diu dimitir.
Ah, això.
I si sí, vale. Fixes, no...
Està clar, però és que aquí, primera, ningú ho fa.
Ningú fa.
Però, a més, si tu t'has equivocat amb una decisió que no és transvers, o sigui, ascendental,
ho pots dir i no cal dimitir.
I no pas, exacte.
Vull però dir, ho pots dir.
Anem a decidir quines són les decisions en les quals, home, si fas algo que és gravíssim, evidentment, dimiteixes, però si no, pots dir, mira, m'he equivocat, o aquesta gestió no l'han fet bé d'aquesta manera, i pues sí, mirarem de fer-ho millor. Això, jo crec que, no sé, potser dintre del món polític no se lleva, però...
No es porta gens. I fa molts anys que no es porta.
Jo crec que els ciutadans ho agrairien.
Sí. Jo crec que sí. Escolta, que ahir, canviant de tema, ahir parlàvem amb el Sergi Talamonte, que actualment és regidor del Comú de Lleida, que fa 25 anys, vam donar la notícia, de que bueno, es va penjar el campanar, va estar dues setmanes penjat al campanar, i d'allí va sortir aquell moviment del 07, que Xavi Palau, del Partit Popular, deia ahir també que ell estava a l'institut i que algú va penjar un cartell a la classe de moviment pel 0,7 o a favor del 0,7, i que llavors no sabien què caram era això del 0,7 i que bueno, va generar una mica de que la gent es volgués informar i saber què era això del 0,7, etcètera, no? M'explicava el Sergi ahir que, entre d'altres coses, el que van aconseguir van iniciar activitats que van desembocar a la creació de la coordinadora d'ONGs de Lleida, de la qual la Gemma és la, bueno, la representant, vull dir, està aquí amb nosaltres i ve de la coordinadora. 25 anys després, bueno, no sé si va néixer immediatament o al cap d'un parell d'anys. Estàs des del principi o no?
No. Jo treballo a la coordinadora. Mm-hmm. O sigui, el meu espai de militància és Dones Lleida, que és un moviment feminista que res té a veure.
Bueno, però vull dir que la coordinadora,
sí, però vull dir que la coordinadora, quan es configure, que és fa 20... tants anys, neix a partir de tota la gent que es va involucrar al voltant del moviment 07. I el moviment 07...
Què era el moviment 07?
És la gent que demana que es destini el 0,7% del que es recapte, doncs, en aquell moment era el 0,7%, a la cooperació al desenvolupament, no? Als països doncs, que en aquell moment es consideraven en vies de desenvolupament. I es considerava doncs, que hi havia tota una sèrie de països, dic que es considerava perquè després s'ha vist que n'hi ha molts més i que el forat era molt més gran, de països que tenien un elevat deute amb el Fons Monetari, amb el Banc Mundial, que a més estava ocasionat directament per països occidentals i per empreses occidentals i per guerres promocionades directament des d'Occident. O sigui, era una pobresa induïda i provocada directament pels països occidentals.
07, que no sembla que hagi de desestabilitzar un país, no?
Clar, hi va haver grans acampades, aquí hi ha altres llocs, la de Lleida va ser molt significativa i realment l'acció que va fer el Sergi de penjar-se al campanar de la Seuella va ser doncs, una de les més significatives que hi va haver. I molta de la gent que va participar doncs, en aquella acampada, que estava, no sé si ho recordeu, a Rambla Ferran, doncs va acabar creant la coordinadora d'ONGs, que són organitzacions no governamentals que decideixen federar-se i que en aquell moment es creen la coordinadora a través de les ONGs més la plataforma 07, que era aquesta plataforma que exigia a les administracions doncs, que destinessin aquests diners a la cooperació al desenvolupament. Ha plogut molt, o no suficient, però ha plogut molt.
Ha plogut molt fins fa un any.
I hem de dir que d'aquest 0,7% que es va acordar s'ha incomplert reiteradament per part de tothom, absolutament totes les administracions i tots els colors polítics. Llavors, sí que dic que la Generalitat en els dos últims mandats ha fet un pas endavant en millorar les aportacions d'aquest 0,7%, però que hauria de ser una política molt més transversal, no? Perquè no es tracta només de donar cooperació al desenvolupament, sinó de fer polítiques coherents que tu no generis més desigualtats que les que vols erradicar. No? I l'altre és que però no arriba al 0,7%. L'Ajuntament de Lleida l'ha incomplert reiteradament, no s'arriba ni de lluny al 0,7%, a la Diputació de Lleida gairebé no existeix, es pot dir, la cooperació al desenvolupament. Les altres, parlo de Lleida, però podria parlar de Girona, de Barcelona, de Tarragona. I aquest era un compromís català, el del 0,7%, que ara ja s'està parlant, doncs que hauria de ser més de l'1%.
1,3%, em sembla que vaig llegir.
Sí.
No, si contem la inflació, el nivell de vida de totes aquestes històries, doncs ha pujat moltíssim, això.
Preguntem-li al govern espanyol que està invertint en armament, no? Sabeu que la OTAN ara ens fa dedicar més del 2% dels nostres dinerets que tenim dipositats allà al govern a armament.
Bueno, ja veieu que al final és una lluita de tants percents, però que per la foto es diuen i després a l'hora de la veritat, com que ningú controla si es fa o no es fa el que es diu, que és, si voleu extrapolar amb el tema de polític que dèiem, la final la gent ens hem cansat de que ens diguin farem i no fem. No en aquest cas, en aquest i en un altre.
Clar, aquest 0,7% no és... O sigui, aquests diners que es destinen a cooperació no són diners que quedin diluïts en enviaments de... Tot això ha passat a la història. Són programes i projectes doncs, que duen a terme i que sustenten a través d'organitzacions no governamentals o a través, no sé, de grans projectes també de les pròpies administracions o projectes que es fan des d'ajuntaments a ajuntaments també, no? Lleida mateix té un agermanament amb l'Èrida Tolima a Colòmbia, no? Que són també finançats a través d'aquests diners d'ajuda oficial al desenvolupament, no? I que en teoria s'han de poder avaluar, s'ha de fer un seguiment. Clar, i ara em pregunteu, i han millorat les condicions de vida de les persones? Doncs no massa.
Bueno, una mica.
No massa. Si haguessin millorat, la gent no tindria tanta necessitat de continuar marxant i migrant. No?
Bueno, perquè són dues velocitats. El món canvia molt més ràpid que no pas va millorant la
història.
Bueno,
continuem generant unes guerres impensables.
Escolta, que ens queden 7 minuts per arribar a les dues. Laia, m'havies d'explicar una història.
bueno, una història, no, un congrés que estem organitzant.
Bueno, una activitat, sí.
Una activitat que estem organitzant des d'App Lleida, que ja vam anunciar abans de Setmana Santa. Doncs hem creat un congrés que es diu Divergents, de singulars a imprescindibles, i el que fem és parlar sobre la diversitat com a força i com a valor per a la cultura empresarial. Al final estem en un món que canvia superràpid, com has dit tu ara molt bé, i necessitem persones diferents per arribar a solucions diferents. Ni millors ni pitjors, diferents. I que la diversitat en les cultures empresarials i en els equips directius i en els consells d'administració és fonamental, perquè si no, si tots som iguals, no tenim i no veiem altres maneres d'arribar a diferents solucions. No? I una mica el que parlarem és d'això, de com la diversitat a la cultura empresarial és bona i és positiva, i portarem casos d'èxit, com és el cas de vendre el José María Batalla, que és el fundador de la Casa de Carlota, que és una agència de publicitat que els seus creatius són persones amb discapacitats i estan reconeguts dintre de la OMS, crec que és la OMS o ara no sé si és la, no, la ONU, perdona, com un dels projectes més innovadors i disruptius a nivell mundial, no? O parlarem d'innovació amb el Llorenç Cornella sobre cap a on anem, no? Cap a on va el món empresarial i cap a on hem d'anar des del món, des de la perspectiva de ser diferents. Bueno, tenim un elenco molt bo.
Això ho organitzeu des d'App Lleida?
Organitzem des d'App Lleida, totalment.
Per les sòcies d'App Lleida, no, i obert a tothom.
No, és obert a tothom, no, és que volem moltíssim.
Quan ho feu, això?
El dia 18 de maig.
18 de maig.
Ho fem a la llotja de Lleida, a la tarda, i després hi ha tot el que és la ponència de la Eva Díaz, que és una de les dones, de les 15 dones més influents del món tecnològic de segons Forbes d'Espanya, i la portem aquí. Quan li vam explicar el projecte va dir, és que encantada, diu, no lo dudo ni un minuto. I després tenim també aquesta taula redona, que també se suma la Eva Díaz amb aquesta taula redona, i l'oportunitat de poder tenir aquest elenco i poder preguntar-los coses, no? I després hi ha un sopar, una mica, sopar networking, de a peu de tall a la llotja, perquè puguem parlar, intercanviar opinions i debatre també, no?
Home, Gemma, això és una activitat que també, a la seva manera, fomenta això, no? Una mica la... restar la desigualtat, per entendre's.
I tant. Sí.
És que des de...
El món empresarial, vull, sí. Però vull dir que la desigualtat s'ha d'atacar per totes bandes, no?
Sí. Totes les bandes. Nosaltres, una mica, la nostra legislatura aquesta vegada des d'App Lleida és això, no? És crear aquelles accions, aquelles activitats que siguin diferents i que des d'App Lleida siguem unes abanderades de portar aquestes activitats a Lleida, perquè ningú més ho fa.
Em sembla un congrés força interessant. A la vostra web suposo que trobarem tota la informació, sí.
lleida.cat.
Cristina Cervera,
digue'm.
4 minuts per les dues. Tens la setmana vinent, com que no sé si us veuré, els ho preguntaré. Aquest diumenge no, l'altre és Sant Jordi.
Sí.
Tens el llibre a punt? Estaràs en algun lloc signant?
Signar no crec, però bueno, publicat estarà abans de Sant Jordi, en castellà.
La traducció?
La traducció en castellà, sí, estem a les portes, però bueno, estarà publicat abans de Sant Jordi, el més segur que sí.
La primera edició del llibre, sí. jo i la...
Jo i la Xua.
La Xua,
sí.
Que té 2 anys, 3?
No, fa un any. Que vaig
un
fer,
any?
Sí,
un any només?
Un any. Sí, un any
i mig.
Va, el Sant Jordi l'any passat vaig signar per Alba Ferran. Uh-huh. Sí. Va ser una experiència única i aquest any, pues, bueno, el no ser novetat, doncs no aniré a signar. Perquè van altres autors, però bueno, publicaré en castellà, amb molta il·lusió.
Estàs agafant notes ja per escriure un segon llibre o no?
Això són idees ja que no puc... De moment estic amanint idees, però no puc dir res més encara.
No pots dir res més?
No, perquè és totalment diferent el que vull fer.
Ah, bueno,
principi
vale.
no vull fer spoiler.
Vale, algo ya.
Sí, però estic molt contenta amb el castellà, vull moure també les dues llengües, i català i castellà, i a veure, i que surti el que vulgui, no?
Escolta, això de Sant Jordi en diumenge, igual que les eleccions, un problema o no? No pregunto. A veure, les llibretes ho veuen d'una manera, les que no són llibretes ho veuen d'una altra.
Ja tens per tot.
Estàs comparant dues coses molt diferents.
No,
eh?
ja ho sé, és totalment diferent.
Entre les eleccions i Sant Jordi, clar.
No, però que també parlem de diumenges.
Pots fer el vermut igual.
És que es fa tot alhora. Un dia sencer, tens per... Bueno.
Sant Jordi és un dia molt bonic.
Per mi sí, però els llibretes en general coincideixen en que no els agrada que Sant Jordi caigui un diumenge. Jo no ho trobo malament, realment.
Jo no ho veig malament.
Però deuen de tenir les seves xifres.
Sí que és veritat que la floristeria, nivell empresarial, les empreses compren moltes flors, moltes roses per Sant Jordi a nivell...
Clar, el diumenge.
I no, en diumenge no, això que no estalviem. No, clar, en diumenge no ho fem. Clar. Ho fas entre setmana.
Sí.
Que això no ho havia pensat.
Jo, per exemple, cada any a les noies del meu equip tenen una rosa.
Bueno, doncs el dilluns, ja se la trobaran el dilluns.
No sé, llavors, el dilluns seran o no. I això és molt... A sota cavall i rei allà mateix, saps? Allà els noiets de la universitat i els hi compres.
Bueno, què voleu? Rosa o llibre? O i, no, o i.
Bueno, no facis colla. Jo he les
dues. Ho pregunto cada any i ja sé que cada any em diu el mateix, però la gent no se'n recorda.
Jo sí. Tot.
Jo tot, sempre.
Escolta, jo a casa, les dones de casa, dic les dones de casa, la meva padrina quan estava viva, la meva mare i la meva dona, sempre m'han dit el mateix, eh? O sigui, la rosa benvinguda sigui, però un bon llibre també, eh? Un bon llibre també. I el teniu triat?
Sí.
Sí? Doneu pistes a qui us l'ha de regalar o a veure què cau? No, vull dir, perquè
anem a fer la broma, teniu el meu si voleu, que te la castellà. Faig promoció, vale?
Bueno, el llibre de la Cristina és un llibre de superació personal interessant.
Bueno, espero que us agradi, a veure, si us agrada, doncs ja serà benvingut, va.
El trobareu en català i en castellà aquest any,
sí,
en català i en castellà,
sí, les dues llengües.
En fi, que ens plantem a les dues, una tertúlia amb veu de dona força entretinguda avui, després de Setmana Santa, que és que els que tingueu filles o fills amb edat escolar, això va amb una velocitat tremenda, que els hi queden 7 setmanes, 8 mal comptades, de curs, que la primera setmana de juny els hi posen notes. És que això s'acaba ja.
Bueno, fins a final de juny, home, no mostreguis.
No, a final de juny van a l'escola, però les notes les posen la primera setmana de juny.
Les nostres estan aprovades ja. Són petites.
Són petites encara.
Cristina Cervera, Gemma Casalilà i a Rogel, com sempre, un plaer. Gràcies.
Gràcies, igualment. Adéu.
El Ricard Álvarez, ens plantem a les dues. Demà hi tornem a les 12:20, demà dijous ja, però que acabis de passar un bon dimecres i segueixes ben informat amb la sintonia de la cadena COPE.